RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del RAC.
El perquè de tot plegat.
Ara hi ha un taxista que em diu que no és ni el del carril del mig, és que si n'hi ha 4 van pel tercer i si n'hi ha 5 van pel quart. I no s'hi queden després d'avançar-ne un altre, no? Directament des de la incorporació, encara que els 2 o 3 de més a la dreta estiguin buits. És així, tal qual. Ara parlarem de... Avui que és divendres, molta gent anirà a passar el cap de setmana fora i molta gent segurament ho farà en cotxe. Per això és un bon moment per repassar quines mesures podem prendre quan fem un viatge per evitar quedar-nos tirats a la carretera, que és un altre clàssic. Per agafar el cotxe no n'hi ha prou amb posar-se davant del volant, apretar el botó, en alguns casos, o la clau i arrencar. Avui en parlem de conducció segura, el Carles Llinàs, instructor, i l'Albert Rojas, cap d'assistència mecànica del RAC. Bon dia a tots dos i moltes gràcies.
Bon dia,
aviam,
bon dia.
Aviam, Albert, quines són les assistències que més feu en carretera? Per què truca més la gent?
La gent, sobretot, truca perquè té problemes amb la bateria i amb els pneumàtics. És la major part de les avaries que tenim.
O sigui, els rodes,
sí,
i la bateria.
Correcte.
Que hi ha molta gent que encara s'ha de preguntar si els cotxes porten bateria.
La porten. Fins i tot els elèctrics també porten una segona bateria.
Ah? Ah? Sí, en sí. Quin tipus de via hi ha més incidents? Autopistes, carreteres secundàries?
Per tot arreu, fins i tot en els pàrquings. Perquè quan no utilitzem el cotxe durant diversos dies, també les bateries es desgasten. Yeah. Per tant, per tot arreu.
Jo he trucat al RAC bastantes vegades perquè no podia arrencar el cotxe. Mm.
És així. Per tant, hem d'estar disposats a anar a qualsevol lloc.
Clar. Hi havia una paraula fa molts anys, Ernest, que formava part de les nostres vides, sobretot per part dels meus pares, que era starter.
Oh, starter.
Starter, starter era una... Te'n recordes, Jordi Bosch?
Obre l'starter. Sí, sí, obre l'starter. Una mica, però no massa. Perquè si no s'ofega.
Starter era... L'starter... Sí, l'starter s'ofega, efectivament. L'starter era... una mena de, sí, de com de, no és que no era ni botó, era
de
com
piu,
sí, una clau, sí, l'obries,
tiraves enrere, sí, i el que feia era que llavors la benzina entrava ràpid al motor.
Clar, la pregunta és què ha passat amb l'starter.
No, clar, ja li fa falta l'starter, ara, clar. Quan hi ha més incidències, Albert? Hi ha dies o èpoques més crítiques?
Sí, està relacionat amb la mobilitat. Contra més ens movem, i depèn de com estigui l'estat de la carretera, evidentment, però sobretot com més ens movem, més incidències n'hi ha. I evidentment ens movem més a l'estiu, i és quan hi ha més incidències. I perquè tingueu més dades, per exemple, els dies de la setmana en els quals hi ha més incidències són després d'un pont o després del cap de setmana.
Ah, són els diumenges, dilluns?
Per els dilluns.
Els dilluns.
O el dimarts després d'un pont llarg.
Ah.
Sí, sí. Però sobretot a l'estiu.
Hi ha una cosa que passa molt sovint... també, que és quan anem per determinades zones, per exemple, que som de ciutat, que anem per les rondes, sempre veiem aquell pobre desgraciat o desgraciada que està allà al mig, que veiem tot la cara que fa, perquè surt del cotxe. Els casos de més... és a dir, aquesta persona que està normalment és perquè o se li acaba la benzina, interpreto, o perquè és un problema de bateria, no?
Sí, casos de benzina en tenim, però menys. Sí. Sobretot són les bateries i els pneumàtics. Evidentment, també tenim problemes de motor. Avaries n'hi ha vàries, eh? Mm. I si tens vehicle de combustió, la probabilitat de que tinguis una avaria és més elevada que si el tens elèctric.
La majoria de situacions es poden evitar o hi ha factors que no podem controlar?
No, es poden evitar. Amb un bon manteniment i una bona revisió, per un costat, és una. I després, amb el nivell de conducció que tens. Abans la Vicky ens ha donat una lliçó magistral, no?, de com respectar les normes i, per tant, també evitar... no solament de forma preventiva, sinó també mentre estàs conduint.
Per tant, el cotxe elèctric té menys avaries que
sí,
el de combustió.
Sí, sí, sí.
Hi ha una cosa que passa també, que és que ara els cotxes, des de fa un temps, els cotxes ja t'avisen de tot, amb senyals acústiques, que si tens un problema amb la clau, que fa que la pila s'està a punt de gastar.
Això també és estressant, eh?, tots aquests avisos.
Sí, pots continuar circulant. Ara, per no sé quantos, et queden 70 quilòmetres perquè no s'acabi la benzina, clar. Per tant, Carles, quines són les mesures bàsiques que hem de prendre sempre abans de pujar al cotxe?
Nosaltres, des de les escoles de conducció del RAC, sempre diem que la seguretat vial, abans de fer un viatge, no comença a la carretera. sigui, nosaltres, jo crec que amb els anys que porto fent formació ja arriba un punt que he arribat a una reflexió i una conclusió, i és que som molts de pim-pam, marxem, improvisem, ta, no? Llavors, requereix 3, 4, 5 minuts, o sigui, abans de posar la clau, jo crec, com deies, respira, o sigui, revisa i després planifica. Llavors, què vol dir això? Com deia ara l'Albert, una bona revisió del vehicle, o sigui, tenir present, si més no, en quines condicions tenim nosaltres el vehicle. El fem servir per moure'ns, però al final és una eina que si portes un manteniment corresponent i estàs per al vehicle, al final tens menys números de patir una avaria i, òbviament, de patir un accident. Per què? Els pneumàtics, per exemple, una cosa essencial que estàvem parlant ara de rodes, els pneumàtics és l'únic element de seguretat que toca terra. O sigui, avui en dia la gent, quan va a un taller, el primer que diu, escolta, no tens uns pneumàtics més baratos, i possiblement el vehicle sigui un vehicle de 60 o 70 mil euros, no? I dius, el pneumàtic. Llavors, la planificació també compta molt, o sigui, vol dir, on anem? Quin tipus de vehicle porto i on vaig? O sigui, ara resulta que anem a la neu i estem circulant per la neu i patim molt, no? I si el vehicle patina? Hi ha molta llegenda urbana, però sí que diem que si sóc una persona que habitualment vaig a la neu, possiblement tinguem que tenir present que l'ideal seria el pneumàtic d'hivern. Si jo vaig esporàdicament a la neu, la cadena és una substitució per sortir de l'ensurt amb el nivell de muntatge, que és molt, molt, molt assequible, perquè muntar la cadena de lona o tèxtil realment és més fàcil que muntar la cadena típica de ferro, que segurament tots els que estem aquí ens poséssim davant d'una cadena, com segurament seria sota zero, la família dintre del cotxe cridant que
un infern,
que no està,
un
infern. No, espera un moment que no m'assur, els discongelats i això, o sigui, que al final una bona planificació.
Esteu a favor dels mans lliures o altres funcions per fer servir el telèfon un cotxe o no?
Aviam, nosaltres, jo al final com a formador i els anys que porto, jo he arribat a la conclusió de que la distracció en si del telèfon mòbil, que per exemple la Vicky ho deia, el sí, mòbil, no fa falta cap mena de manipulació per distreure's del vehicle. O sigui, no, jo crec que hem agafat l'habilitat de poder moure'ns i circular sense prestar atenció. I jo sempre he dit el mateix, o sigui, això de conduir és un acte de, com deia la Vicky, de compartir. O sigui, és un acte en el qual estàs pendent i vigilant.
No estàs sol al món.
Exacte, o sigui, en el moment que deixes de vigilar i dic, escolta'm, però això, al mans lliures, jo sóc capaç de donar-li el botó que tinc en el volant, rebre la trucada i dir, 5 minuts, Maria, ara vinc, arribo a casa, tranquil·la, vale. Però després, si la conversa és rellevant, és important, a més, m'estan fent preguntes que no sé i tinc que dir una mentideta. És ara que no sé què. Estàs tan involucrat a la conversa que la percepció, en el moment que tinguis un error, la pots avaluar malament i reaccionar malament. O sigui, no fa falta manipulació d'elements per distreure's.
Sí, pel que sigui, ens hem d'aturar la carretera. Com hem d'actuar, Carles? Quins són els passos que hem de seguir?
Principalment...
Trucar al RAC, primer. Això és el primer.
Això és el primer. Faltaria saber quin és el motiu, ja. Òbviament. No? Hi ha motius en els quals, principalment, el motor es pot parar. Llavors, el principal és parar en un lloc segur.
I no intentar no moure del cotxe, no? Ja, depèn de les circumstàncies, evidentment.
Sí, de fet, avui en dia un dels problemes principals són el que la gent, quan té un problema, una avaria, surt del vehicle i comença a caminar pel voltant del vehicle, no? I llavors això és un focus de perillositat, sobretot si estem parlant d'una via ràpida, no? Llavors, principalment seria doncs, parar en un lloc segur, si hi ha manera de poder posar el vehicle en un lloc segur. Acabat després, doncs, els sistemes de visualització, com la balissa, la V16, com dèiem ara, doncs, avisar a la grua, o sigui, però sobretot el principal és que es mantingui en el cotxe, però que no surtin al voltant, sempre i quan no sigui una via ràpida i hi hagi la possibilitat de que puguis sortir del vehicle per un lloc segur i anar-te'n a fora de la via i no quedar-te a dintre del vehicle amb una autopista a dintre que passen els camions de 30 tonelades, 40 tonelades o metro i mig.
Sí, juro que aquest missatge m'acaba d'arribar ara, juro, de debò, sembla mentida, o Déu no està escoltant el programa, o... T'has de canviar els pneumàtics del cotxe, no és urgent. Ja, quina por m'ha agafat ara, tu. Aquesta tarda he de baixar a l'aldea. Carai. Escolta, una cosa, quan... Albert, us trobeu amb gaire gent que quan ens quedem tirats fa coses que no hauria de fer?
Per exemple?
Bueno, no ho sé, sortir del cotxe precisament, que és el que parlàvem, quedar-se allà al mig de la via, no apartar-se...
Bé, a veure, quan ens truquen, quan contacten amb nosaltres, no els podem veure. Llavors, quan nosaltres arribem, els nostres mecànics o les nostres grues, doncs no, normalment no estan a dins del cotxe si han fet ús de la balissa.
Ui,
estan...
en parlarem d'això.
o si estan fora d'una via ràpida, sí que poden estar fora. L'important és, com deia el Carles, mantenir aquests criteris de seguretat, que és el principal. Com a usuaris, crec que el més interessant, no, és que estem protegits i no fer qualsevol cosa que ens pugui perjudicar.
És molt cara, no sé quant... D'acord, tenen raó. Però la balisa, en substitució del triangle, fa més segures les aturades a la carretera?
Bueno, la normativa el que diu és que sí, i si s'ha posat, i el govern ha decidit, o l'administració ha decidit que sigui així, és per algú. Nosaltres el que recomanem des del RAC és que es faci un ús, que es faci l'ús tal com determina la normativa, que és col·locar-lo i encendre a la part més visible del sostre i esperar fins que arribi la grua o el mecànic, en aquest cas, perquè a més la balissa, en el nostre cas, els socis del RAC, és una via de contacte amb nosaltres. Els nostres socis només encenden la balissa, ja s'envia un senyal cap a la nostra central, sí, i activa automàticament tots els protocols d'emergència i d'atenció. I això, evidentment, li dona més tranquil·litat als nostres socis.
Veus?
Un altre
argument. Jordi Bosch. És a dir, si ets soci del RAC i poses la balissa damunt i l'engegues, i envia un senyal directament a la central dient que tens un problema.
Correcte. Hi ha abans un procés...
O sigui, la balissa, suposo, no?
Sí, hi ha un procés abans d'afiliació que tens d'identificar que ets tu, i això només ho pots fer quan contactes amb nosaltres abans, però quan tens la incidència és tal com ho has dit, efectivament, i a partir d'aquí es posen tots els mecanismes en circulació.
Clar, perquè hem de preguntar, Albert, que clar, la geolocalització que tenim al mòbil també és un ajut, però igualment si la balissa ja diu que on sou, perquè geolocalitza, no, la balissa, perquè m'estudia...
Correcte, amb molta precisió. Penseu que un dels principals problemes que tenim els socis, jo com a usuari mateix, quan necessitem una assistència, a part de l'angoixa que pateixes en aquell moment, és poder dir on estàs. No és el mateix dir que estic a l'avinguda Diagonal 687, amb la qual és molt fàcil, que dir, mires al voltant i hosti, dius,
clar,
on estic? Estic al mig de la AP7, no? Al carril del mig? És una broma, eh?
Però sí, no, ja.
Necessites referenciar amb un punt. Imagineu-vos descriure això per telèfon. Doncs nosaltres tenim diferents mecanismes, sobretot gràcies a la tecnologia, que permeten geolocalitzar la gent i ens permet ser més precisos i, per tant, arribar abans.
Estem parlant de tota l'estona de cotxes. Però hauríem de parlar també del món de la moto, no? I quines precaucions haurien de prendre la gent que va amb moto?
Al final, jo crec que quan parlem de la mobilitat, jo també puc arribar a dir que el món de les dues rodes és un món que requereix, jo crec que molta més responsabilitat i convivència amb el que és el vehicle de quatre rodes, no? Realment, respecte a l'habilitat, és molt relativament més fàcil moure un vehicle de quatre rodes que no una de dos, no? Llavors, la convivència, el respecte, el codi, o sigui, al final és que tot recau, tot, Jordi, tot recau en la responsabilitat. El 90%. Si parlem d'accidentalitat, per dir-ho així, el factor humà és el 90% del causant. El factor humà, errors de percepció, errors de decisions, velocitat, òbviament, comportament, alcohol, drogues, com deia la Vicky, però al final és tot comportament. Jo diria que quan parlem de dues rodes hem de ser molt més educats.
Quan anem amb el cotxe, abans, fa molts anys, només era un director d'orquestra que hi havia un senyor que tocava la guitarra. Ara ets un director d'orquestra en els cotxes nous que tens la simfònica. És a dir, tens el mòbil, tens les trucades sense mans, tens l'Spotify que poses la música que vols i canvies la música quan et dona la gana, tens el Google Maps que et diu, o el Waze, el que sigui, que et diu com pots anar. T'ajuden a dir on estan els radars.
Bueno, és que tens una pantalla que és una tablet.
Sí, esclar. Llavors, bueno, de fet, hi ha cotxes nous d'ara de l'Elon Musk que van en tablet. Clar, tot això, tanta informació, quan l'única informació que has de tenir és la de la pantalla principal, que és la del vidre, amb la qual veus els cotxes de davant i els vidres que tens al lateral i al retrovisor, tot això genera fins i tot un punt d'ansietat en el propi conductor que juga en contra del que seria la circulació més normal, no?
Doncs imagini's el que és si a més se t'espatlla el cotxe. Llavors, en aquell moment, què fas? Comptes amb el que hi ha amb la pantalla? Què és el que fas? Respecte a tota aquesta informació, hi ha conductors que aquesta informació els serveix i els ajuda a la conducció perquè els hi permet, doncs, amb un cop d'ull, estar per la carretera, i n'hi ha altres que els hi pugui crear angoixa. Però a mi el que més em preocupa, no?, és què passa quan el cotxe s'espatlla i tota aquella informació que hi ha en el cotxe no et serveix per res. Llavors és quan apareixem nosaltres.
Carles Ginàs, instructor de conducció segura, i Albert Rojas, cap d'assistència mecànica del RAC. Moltes gràcies a tots dos, de bo.
Moltes gràcies.